Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Ahir va dir que és dilluns. No, és dimarts. Dimarts 11 d'abril del 2023, començant setmana en fresca i amb el cel pràcticament serè a tot el país. Durant tot el dia predominarà el sol, només amb alguns núvols baixos en trams de la costa i núvols prims a la resta. L'ambient al migdia serà càlid, en temperatures que aniran dels 20 als 27 graus. Dijous, atenció, perquè cauen en picat les temperatures. De seguida ens ho explicarà la Mònica Usart. Mentrestant, el govern fa un balanç positiu de l'operació tornada de Setmana Santa, considera que la gestió que han fet, obrint més carrils addicionals i la planificació dels ciutadans que han esglaonat la tornada, han evitat que repetissin els embussos de l'any passat. De fet, segons dades de trànsit, les retencions s'han reduït en un 20%. Pel que fa a la sinistralitat, de nou, les xifres també són positives. De fet, la Generalitat apunta que des de l'1 de gener hi ha un 75% menys de morts a la P7. Ara ho repassarem i en parlarem a les 8 del matí amb el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Un dimarts que farem tertúlia a partir de les 9 amb Bernat de Déu, Isabel García Pagán, Anton Losada, Joan López Alegre i Toni Aira. Amb ells comentarem la polèmica generada arran del gag del programa Està passant a TV3 en què l'actriu Judit Martín parodiava la Verge del Rocío. Un fet que ha indignat el president d'Andalusia, que demana una rectificació i que fins i tot ha provocat que en parli el ministre Grande Marlaska, que creu que, caldria ser més respectuós. I el Dalai Lama, mentrestant, ha hagut de demanar disculpes per haver fet un petó a la boca a un nen i haver-li demanat després, atenció, que li llepés la llengua. El líder espiritual, que té 87 anys, assegura que només volia fer una broma a la criatura, però davant la volada que ha agafat l'episodi, s'ha disculpat amb l'infant i amb la seva família. Pere Mastre pitjarà aquest matí l'ull de poll. Els esports, el Barça i el Girona empaten a 0 al Camp Nou en un altre partit grisós dels Blaugrana i també un altre bon partit dels gironins. Pel que fa al Barça, l'equip no va estar fi, va ser un conjunt més aviat pla i no va saber materialitzar les ocasions poques que va tenir. Pel que fa a Girona, va fer un partit molt seriós, amb molta personalitat i gairebé donen un ensurt al Barça. Vaja, l'ensurt el van tenir, però una ocasió d'escàndol de Tati Castellanos que va enviar fora. El Barça, doncs, que malgrat l'empat, eixampla una mica més la distància amb el Real Madrid. Ha estat una molt bona jornada pel Barça, que suma un punt més a la distància amb el Madrid, 13 punts, i el Girona, de la seva banda, continua a la zona tranquil·la. És 11è amb 35 punts, a 8 del descens. Farem tertúlia esportiva a quarts d'11 amb Miguel Rico, amb Santi Segurola i amb Lu Martín, en qui parlem de Quan vàrem ser eterns, un llibre que és l'anatomia del Barça de Pep Guardiola explicat a partir dels moments més importants d'aquella època, passada pel record dels seus protagonistes i la ploma, com dèiem, de Lu Martín. I a les 11 tocades, aquest matí aquí al Món RQ, Àngel Llàcer, Biel Duran, Mar Ulldemolins i Màrcia Cisteró són el director i alguns dels protagonistes d'una de les grans apostes del TNC d'aquesta temporada, El temps i els Conway, una obra magna del teatre que es va representar fa molts anys a Barcelona amb un cartell extraordinari i que ara vol tornar a fer Àngel Llàcer al TNC. S'estrena demà passat a la Sala Gran i avui aquests protagonistes ens vindran a parlar aquí al Món RQ. I amb el Ramon Bartolí i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El Món RQ amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Albert Sort, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Són les 6 i no les 7, eh? No us preocupeu, són les 6 i 4 minuts, encara que sentiu Albert Sort amb els de la secta a les 6, aquí li donem la benvinguda. Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Albert?
Doncs sí, que l'operació tornada d'aquesta Setmana Santa s'ha tancat amb menys retencions a les carreteres que l'any passat. De fet, el Servei Català de Trànsit assegura que ha aconseguit reduir un 20% les caravanes a l'AP7. A més, a la resta de la xarxa viària, les cues també han estat inferiors i s'han repartit. Això tot i que ahir van circular cap a l'àrea metropolitana de Barcelona més de 500.000 de vehicles. Trànsit atribueix la millora de la circulació a la previsió dels ciutadans, que han fet més desplaçaments esponjats, però també a l'obertura de més carrils addicionals i durant més hores.
S'ha notat aquest espaiament i s'ha notat també una disminució quan nosaltres posàvem en funcionament aquest carril addicional que, torno a insistir, ha estat funcionant moltes hores que no havia passat potser mai. Però sí, hi ha també un espai destinat a la programació que ha fet la ciutadania del seu retorn.
Ramon Lamiel també destaca que hi ha hagut menys víctimes mortals, dues respecte a les 5 de la Setmana Santa de l'any passat.
És veritat que han passat coses molt curioses. Crec que va ser el propi Ramon Lamiel que va explicar que canviarien la manera de que la ciutadania amb l'APC gratuïta aniria canviant els seus horaris d'entrades i sortides. I és veritat, perquè, per exemple, el dijous al matí ja va haver-hi enganxades a l'APC. En canvi, dijous a la tarda, que seria el dia que normalment hi havia més merder i més retencions, no hi van haver tantes retencions, dijous a la tarda. En canvi, hem mantingut el divendres al matí com un dia insuportable de sortir a qualsevol lloc i el dissabte l'hem afegit a la llista. I és veritat que és una via que necessita un estudi d'aviam què s'ha de fer. I la majoria de gent diu que si, per exemple, els camions francesos, quan arriben a la frontera de la Jonquera i han de tirar cap avall, els hi surt de franc, o el mateix ha de ser quan els camions d'aquí travessen la frontera, a França hauria de ser també gratuït, amb la qual cosa hi ha la possibilitat de posar un peatge especial, però això, de moment haurem d'esperar i jo crec que bastant temps si hi ha la famosa vinyeta o no hi ha la famosa vinyeta. De moment, la bona notícia, però, és que jo crec que és la millor notícia, és que hi ha hagut menys víctimes mortals, malgrat que n'hi ha hagut dues, que això és una desgràcia per les famílies, amb la qual cosa esperar que puguem encara rebaixar algun dia i no tenir recap. Mentre tant, atenció a aquesta notícia que hem llegit al Regió 7, que els bombers ja no podran carregar aigua dels pantans de la Baells al Berguedà i de la Llosa del Cavall al Solsonès.
Segons publica el Regió 7, es troben inoperatius a causa del baix nivell de l'aigua dels embassaments. Si la situació no canvia, en els propers mesos el pantà de Sau també podria sumar-se a aquesta llista. De les 1.600 basses públiques que hi ha repartides per tot el territori i que el cos utilitza per omplir tant camions com helicòpters, n'hi ha 200 que es troben fora de servei per avaries i altres factors que no estan estrictament relacionats amb la sequera. De les altres 1.400, les que s'abasteixen d'aigua procedent d'aqüífers o fonts naturals estan per sota de la seva capacitat.
Això és una pèssima notícia, perquè en un moment que pinta que si això continua així, aquest estiu serà un estiu d'alerta màxima respecte als incendis, que no es pugui treure aigua dels pantans de la Baells o de la Llosa, del Cavall, és una desgràcia. Mònica, t'ho he de preguntar, veiem pluja en algun lloc que, en fi, que ens pugui fer pensar que això pot canviar?
Com a solució, no. Sí que veiem alguns ruixats demà i dijous, bàsicament cap al Pirineu, també comarques de Girona, entre les comarques interiors de Barcelona i Girona, però en general seran ruixats dispersos de poca durada i que no en solucionaran pas la sequera. La setmana passada sí que es veia una situació més de pluja general i generosa entre demà i dijous, però de moment s'ha desdibuixat bastant i només veiem aquests ruixats bàsicament en punts del Pirineu i del Prepirineu, però seran un parell de dies de poca aigua. Després, a partir de divendres, ja no s'espera pràcticament pluja i, a més, s'obriran moltes clarianes. El que tenim assegurat és una baixada important de les temperatures, que serà a partir de dijous, baixen entre 6 i 8 graus aquestes temperatures. Sí que és veritat que ahir es van arribar fins i tot als 29 graus cap a les Terres de l'Ebre, avui es mantindran entre els 22 i els 27. Demà bufarà el vent de ponent, que farà enfilar les temperatures, sobretot a la costa i al prelitoral de Barcelona i també de Tarragona, un vent de ponent que demà probablement dispararà també el risc d'incendis, perquè és aquest vent doncs, que aquests últims dies influeix molt a l'hora de tenir en compte el nivell alfa del risc d'incendis, i a partir de dijous bufaran el vent de mestral i de tramuntana, que serà el que farà baixar aquestes temperatures. I avui dia tranquil, de sol, de núvols prims, però d'aigua, una situació d'aigua que diguis, ens podria ajudar a canviar la dinàmica que tenim? No.
Aquests
xàfecs al Pirineu i prou.
I més endavant no
tampoc,
res.
Tampoc, no, de moment no.
Desastre. Bé, escolta'm, ahir jo us vaig escoltar, Albert, amb la polèmica del gag de l'Està passant de TV3 en què s'imitava la Verge del Rocío.
Sí, que continua, i l'últim en sumar-s'hi ha estat el president de l'Aragó, Javier Lambán, que a través de Twitter assegura que és una paròdia miserable i de mal gust. A més, diu que demostra la supèrbia amb què alguns catalans miren la resta d'espanyols. El director i presentador del programa, Toni Soler, també ha fet una piulada on diu: no era l'objectiu, però si la tonteria aquesta ha de servir per demostrar un cop més la xaladura dels polítics espanyols, doncs endavant.
És un gran debat, aquest, eh? Perquè hi ha tantes arestes. Primer TV3. TV3 és objecte de caça major. Després, Toni Soler, Jair Domínguez, que formen part també de la crítica global. Després m'afegies tu el tema de la religiositat. Bueno, hi ha el tema de la religiositat per descomptat. Aquí també existeix el tema de la religió, que molts cops és intocable. I el tema de la localització. No? Estaríem parlant?
Sí, perquè no només és el factor religiós, sinó que molta gent andalusa, que potser no és creient o potser no és religiosa com a tal, s'ho sent com un tret d'andalusitat, diguem-ne. I, per tant, senten que també per l'accent que posa la Judit Martín quan fa la paròdia, els hi sembla que és ofensiu pels andalusos.
Ai, és que... És que és com ja és que el problema és que això ja està fet, ja està vist, ja està criticat, ja està... O sigui, és que és tan vell... És que si anem... Bueno, a les 8 anirem cas per cas. Religiositat, relació de Catalunya amb Espanya, amb aquest tema, Andalusia... Que ara estem amb la religió, és que és aquella cosa que no ens ho traiem de sobre, tampoc. És que no ens ho traiem de sobre, eh? No és que no ens traiem de sobre la religió, que alguns no ens la volem treure de sobre. És que és un tema de la divisió permanent. Però, en fi, escolta'm, jo ja... Després en parlem, i avui en parlem a la tertúlia, aquí al món RAC1. Què més?
Doncs que el Dalai Lama demana disculpes per la seva actitud cap a un nen, en una polèmica que ve per unes imatges en un acte públic on es veu el líder budista abraçant i fent un petó a la boca al menor en presència d'altres adults i enmig de riures i aplaudiments. Aleshores, el Dalai Lama treu la llengua, li assenyala la boca i li demana que li llepi. El líder espiritual, de 87 anys, diu que només volia fer una broma al nen, tal com fa sovint amb les persones que coneix, però ha demanat perdó tant a l'infant com a la seva família pel mal que pot haver causat.
Jo quan vaig veure la imatge, jo pensava que... T'ho juro que vaig dir això, ja està la conya de la intel·ligència artificial. T'ho juro, ja he arribat a la paranoia aquesta de dir, hosti, això és intel·ligència artificial. Quan em van dir que no, que no era veritat, la primera és, o que està dement, o que és molt pitjor del que em podia pensar aquest home. Em sap molt greu, perquè sempre és aquella cosa del líder espiritual i aquesta cosa que com que està per damunt de la mitjana. Hosti, quan vaig veure el fàstic que em va fer tot plegat, que en fi, que encara no me'n sé venir. Bueno, anem a una altra cosa. El Barça i el Girona empatat a 0, i van sortir al Camp Nou amb un resultat que jo crec que es van donar les mans i van dir, pues mira, ja l'acordem.
Sí,
ja.
Perquè per una banda el Barça va aprofitar la derrota del Madrid contra el Villarreal i encarrila encara més la Lliga amb 13 punts de marge, 10 jornades pel final, mentre que el Girona ja en té 8 de marge sobre el descens. El partit va ser molt entretingut al principi, després és veritat que va baixar de to, els dos van tenir opcions per marcar la primera part, i Ronald Araujo va protagonitzar la més clara en una rematada que el Bar va considerar que no va entrar del tot. Tot i això, els Xavi Hernández van tornar a estar molt espessos i sense desequilibri al davant, amb menció especial per Lewandowski, Rafinha i Ansu Fati. En canvi, el Girona va tornar a jugar molt bé i Tati Castellanos va tenir el gol a tocar en un cara a cara amb Ter Stegen, que va desaprofitar. Finalment 0-0 i Xavi Hernández, que veia el gol mig ple.
Hem fallat, hem de ser autocrítics i millorar en el joc, en generar més coses, en més efectivitat. L'altra lectura és com estem a 13 punts. Crec que ho haguéssim signat tots després de l'eliminació de Champions al mes d'octubre, en una lliga que jo crec que li hem de donar més valor en general, no?
I Michel, l'entrenador del Girona, va aprofitar per treure pit de l'actuació del seu equip.
Creo que lo hemos hecho muy bien y estoy muy contento del punto, de la portería cero, de... sobre todo las sensaciones de equipo, y feliz por los jugadores, que yo creo que han hecho un gran partido y es positivo para nosotros.
El que surt més perjudicat d'aquesta jornada és l'Espanyol, penúltim, a 2 punts de la salvació després de perdre contra l'Atlètic de Bilbao el dissabte.
A la roda de premsa em va haver-hi un document del Xavi que em va estranyar, que és quan
va dir que hi havia hagut un programa de televisió, un programa que hi va dir que si encara apostaven pel Barça. No sé, una cosa d'allò del Xavi, que jo crec que hauria de marxar d'aquí. O sigui, hauria de marxar d'aquí, vull dir, surt d'aquí, no et fotis amb la premsa i amb els mitjans, aquesta obsessió, que no, en part entenc el Xavi per una cosa, vull dir, el Barça està a 13 punts al Madrid, eh? És que encara ha de donar explicacions al Barça que estigui a 13 punts al Madrid. Pot agradar el partit o no, jo em vaig avorrir, però vaja, però perquè havia dormit els dies anteriors, si no la mitja part estaria dormint ahir. Però entrar en el cos a cos, perquè resulta que hi ha hagut algú que ha dit que no sé què, però ja jo entenc a Xavi que dius que, esclar, quina justificació pot haver-hi en una lliga on el segon està a 13 punts? Quina justificació hi ha? I el Barça està jugant com juga ara en aquests moments. Escolta, si no m'equivoco, el Barça no té ni a Pedri, no té a Dembélé, no té a De Jong, i no té
a Christensen.
A Christensen. Obro parèntesi. Potser algú estaria bé que ens expliqués què està passant amb Pedri i amb Dembélé. O sigui, potser el problema no el té Xavi, és que segur que no. El que surti algú i digui, però mira, Pedri, és que, escolta'm, no, això no va. O Dembélé, mira, és que això és el de sempre. O és que, perquè és que si no, la sensació que hi ha és que Pedri porta ja amb la conya, ho porta un mes i mig de baixa. I Dembélé està fent de Dembélé. O sigui, esclar, i tot plegat. I després del Girona, és un equip molt seriós, que juga molt bé futbol, molt bé futbol, perquè ja jugava abans, que el partit d'ahir, tampoc els descobrirem ara. I després que el de Tati Castellanos, doncs va ser una desgràcia, perquè va ser un contra un, però de manual. Per cert, que crec que el Girona està més a prop en aquests moments d'entrar a Europa que no pas de baixar a segona.
Està 8 de marge sobre el descens.
I crec que deu estar 5 o 6 de les places europees, eh? O sigui, no pensis que... Sí, és veritat que l'equip ha de mirar més avall que no passa amb un per si de cas, però de tant amunt com avall, vols mirar amunt tampoc.
A 5 punts de l'Europa League.
Clar, poca broma. Bueno, avui farem tertúlia esportiva a partir de...
Jo crec que està 10, està més.
Sí, perdó, 10, 10, 10. Si m'he equivocat.
A 10 de l'Europa League
a 10.
I a 8 dels... Pues...
Miguel Rico, Santi Segurola i Lu Martín, que parlarem de Quan varen ser terres, un llibre que és l'anatomia del Barça de Guardiola, explicat a partir dels moments més importants d'aquella època, passada pel record dels seus protagonistes i la ploma, com dèiem, d'Alu Martín. I atenció a això, Vox defensa que el CO2 potser no és un gas contaminant.
Ho va dir ahir el vicepresident de Castella i Lleó, Juan García Gallardo, en una xerrada amb estudiants de secundària a Salamanca, unes declaracions que tenen música de fons perquè l'única gravació disponible del tall és la que ha penjat Vox mateix a les xarxes.
No nos preguntamos en su momento cuál era la religión más perseguida en el mundo. No nos preguntamos, y yo os invito a hacerlo, si la leyenda negra que hay sobre la conquista española de América es cierta o no. No nos preguntamos, y es un tema ahora muy de moda, si el CO2 es o no un gas contaminante.
Entre la música i la veu sembla una atracció a Disneylandia. En fi, aquest senyor, sort,
és el mateix que volia obligar les dones que volen avortar a escoltar per llei el batec del fetus.
Home! Quin perla.
Sí, sí.
Bueno, avui comença la campanya de declaració de la renda, per si algú no ho sap.
Sí, està disponible l'esborrany de l'exercici 2022 al web de l'Agència Tributària des d'avui fins al 30 de juny, quan de fer els que ingressen més de 22.000 euros anuals o 14.000 si tenen més d'un pagador. I entre altres novetats hi ha les ajudes de 200 euros per les persones amb baix nivell d'ingressos, els 400 euros del bo cultural de jove que s'han de tributar com a guany patrimonial i també s'ha inclòs una nova casella per declarar la compravenda de criptomonedes.
Val. I Joe Biden assegura que té previst presentar-se a la reelecció com a president dels Estats Units.
L'actual president de 80 anys ha parlat de la seva reelecció durant la tradicional celebració de la Pasqua que té lloc cada any a la Casa Blanca. Assegura que té clar que es presentarà a les eleccions, però que li falta trobar el moment per fer-ho oficial, ho ha dit durant una entrevista a la NBC.
Faig plans de fer almenys 3 o 4 festes de Pasqua més a la Casa Blanca.
Almenys 3 o 4 més?
Potser 5.
Potser 5?
Potser 6, que coi.
M'esteu dient que us presentareu a les properes eleccions al 2024? Doneu-me la notícia.
No. Prevec presentar-m'hi, però no estem preparats per anunciar-ho encara.
Si es presentés, Biden podria enfrontar-se novament a Donald Trump, que ara mateix és el candidat favorit pels republicans.
Val. Per cert, que Shakira ha demanat als paparazzi que deixin en pau els seus fills.
Sí, la cantant ha publicat un escrit a les xarxes on reclama a la premsa del cor que respecti la seva intimitat, assegura que entén que ella és una figura pública i que genera interès, però també diu que Milan i Sasha han viscut un any complicat i que fa mesos que alguns mitjans de comunicació els persegueixen allà on van. Per això demana que ara que comencen una nova vida a Miami respectin la seva privacitat.
I s'ha acabat la rave il·legal aquella que hi ha hagut aquesta Setmana Santa entre Cervià de Ter i Sant Jordi d'Esvalls, el gironès.
Ha durat 4 nits des de dijous i s'hi han aplegat unes 300 persones. Els Mossos van identificar ahir alguns dels participants que marxaven en cotxe i els van fer controls d'alcoholèmia i de drogues. Aquesta setmana els ajuntaments afectats es reuniran amb la Conselleria d'Interior per intentar evitar que es repeteixi una festa il·legal d'aquest tipus.
I en sèries, Stranger Things tindrà un spin-off a Netflix. Segons avança Deadline, serà una sèrie d'animació situada en el mateix univers que l'original, de moment, però no tenim més detalls. Recordem que Stranger Things estrenarà l'any que ve la cinquena i última temporada. I a música, els Maneskin actuen avui al Palau Sant Jordi. Els guanyadors d'Eurovisió de l'any 2021 trepitjaran Barcelona en el marc del seu Loud Kids Tour i ho faran amb les entrades ja esgotades. Pel que fa als esports, alguna cosa més, Albert?
Sí, que la Lliga ha fet públics els horaris de les jornades 31, 32 i 33, amb menció especial pels de la 31. Des del 25 d'abril i fins al 4 de maig hi haurà 10 dies de futbol ininterromput, començant per un Girona-Real Madrid el dimarts 25 a 7:45 del vespre a Montilivi. L'endemà dimecres 26 el Barça jugarà al camp del Rayo Vallecano a les 10 de la nit i dijous l'Espanyol visitarà el Villarreal a 7:45. I tot això el dia en què comencen els quarts de final de la Champions, amb els dos primers partits d'anada, els dos a les 9 de la nit i en directe a RAC1, Manchester City, Bayern de Munic i Benfica, Inter de Milà. Demà serà el torn pel Madrid, que rebrà el Chelsea a les 9 i també a RAC1.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
6 i 20. Hola, Bartolí.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
Bé, bé, bé. Mira.
Fas cara de son.
Sí, no he dormit gaire bé
avui. Jo tampoc.
Veus?
Gens, gens. M'ha costat molt, però molt vol dir molt.
Sí, jo igual. I m'he anat despertant.
Bueno, jo crec que ha passat tothom. Aprofites els dies que has tingut, perdó, sort. Aprofites els dies que has pogut descansar una mica.
Correcte. I llavors no estàs tan cansat i costa més agafar... Arribar amb son i cansat a l'hora d'anar a dormir.
Ha sigut horrorós avui, horrorós.
Sí, sí, igual, igual. Bueno, anem fent un cafetó i...
Bueno, rai, de xerrameques i d'això...
No, no volia dir això, home, no, volia dir que el matí anirà passant i ja està. Sí. I quan s'acabi el dia, doncs ja tindrem...
No, m'encerà una altra, exacte.
Exacte. Ja encararem el dimecres amb una altra cara.
Sí, perquè demà és dimarts, demà és dimecres.
Demà és dimecres, sí, sí. Això també ajuda una mica, no?
Sí,
sí.
Sí, però com que estàs tan mentalitzat que demà és dimecres, farà l'hora d'això.
Tu, tranquil. Heu fet bondat o què, aquests dies? Molta mona?
Sí, diu-me.
He fet molta bondat. Molta.
La Mònica, no.
De mona, no. He menjat mona.
Jo també.
No, però, perdona, la bondat és de nit o la bondat és de menjar?
De menjar.
Bastant bondat.
Bueno, sí. Molt bé.
Molt bé. Perquè el millor que vaig menjar molt bé, per cert.
Ah, sí?
T'ho explicaré.
Ah, molt bé. Molt bé.
Què?
Doncs hem de recuperar el tall guanyador de la setmana passada del diàling, que jo ja sé que als nostres oients els encanten els acudits del Tian Riba.
He trobat un acudit de comunistes en què, més que Trotsky, apareix Stalin.
Aviam,
vale, bueno, són tres presos que estan a Sibèria, allà al Gulag. Molt bé.
El Pujol de Stalin.
Molt bé.
Però... El Pujol
de Gulag, sí. Però com? Es troben tres presos i es pregunta, diu, saps per què esteu aquí, al Gulag? I un diu, mira, jo arribava 5 minuts tard cada dia a la feina i em van acusar de sabotatge. I l'altre diu, mira, doncs jo arribava 5 minuts abans a la feina i em van acusar d'espia. I el tercer diu...
És el Pujol.
El Pujol era l'espia.
Aquest és el Pujol, és el Pujol.
I el tercer, que és el Pujol, diu... Jo arribava puntual i van descobrir que tenia un rellotge occidental.
I hasta aquí les notícies.
Vas, Tian Riba Style.
A les 6 i 23 minuts... Mira, és que això va... Això va deixar avui. Tiri, tiri! Tiri, tiri, fort, tiri! Tiri, tiri! No vol res. Avui parlem bastant d'això. La tertúlia es presenta animada. Losing My Religion.
Amb Losing My Religion de Rem, que hem arribat a les 6:26.
El món a RAC 1.
I arribarem a 6:45, repassant més notícies. Com, per exemple, que el govern espanyol colla l'empresa multinacional Ferrovial perquè faci marxa enrere en la decisió de traslladar la seva seu social als Països Baixos. El secretari d'Estat d'Economia ha enviat una carta al conseller delegat de la companyia perquè s'ho repensin. A més, segons llegim avui al País, la carta inclou un advertiment de l'executiu cap a Ferrovial. La Moncloa diu que si l'empresa no justifica els arguments econòmics del seu trasllat als Països Baixos, hauran de pagar factures milionàries vinculades als impostos. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol creu que Ferrovial no té motius econòmics per marxar de l'Estat. A la carta, el número 2 del Ministeri d'Afers Econòmics garanteix a l'empresa que podrà cotitzar a Wall Street sense problemes si manté la seu social a Madrid. Aquesta era una de les raons que va donar el president de Ferrovial quan va anunciar el trasllat al febrer. Demà passat, els accionistes hauran de decidir si avalen aquesta decisió. El govern espanyol demana a la direcció que abans de votar expliqui a la Junta General que no hi haurà traves per sortir a la Borsa de Nova York si es queden, segons els informes que han fet des del Ministeri i des de la Comissió del Mercat de Valors.
El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència de la peça del cas Gürtel per la visita del Papa a València l'any 2006. L'Audiència Nacional va considerar aprovat que s'havia creat una estructura empresarial impulsada per Francisco Correa per endur-se adjudicacions de manera il·lícita de diverses administracions entre el 2004 i el 2008.
El Tribunal referma la condemna als 19 responsables de la trama a penes de fins a 15 anys de presó. La més alta li va caure a l'exdirigent del PP gallec, Pablo Crespo. A Correa el van condemnar a 13 anys i mig i Álvaro Pérez, alias El Bigotes, li van caure 6 anys i mig. També van condemnar l'exdirector de la Ràdio Televisió Valenciana a 11 anys i mig entre reixes. L'audiència els va castigar pels delictes de malversació i frau per haver muntat una conxorxa per defraudar l'administració amb diversos artificis i per subscriure en fons públics.
I avui fa 30 anys de l'assassinat de Guillem Agulló, el jove antifeixista que va morir d'una ganivetada al cor a mans d'un grup d'extrema dreta. Per recordar-lo, la comissió 30 anys amb Guillem ha organitzat un acte a la plaça de l'Ajuntament de Burjassot, al País Valencià, que és on va néixer i on va viure Agulló.
L'homenatge es farà a les 8 del vespre amb una concentració, una cercavila i també la lectura d'un manifest. Des de la seva mort, quan tenia 19 anys, Guillem Agulló s'ha convertit en tot un símbol per la societat valenciana i la catalana, tot un símbol de la lluita antifeixista.
I Pere Aragonès compareixerà avui en roda de premsa després de la reunió setmanal del govern, entre d'altres per parlar de la sequera, una de les grans patates calentes que té sobre la taula. Doncs bé, precisament, un estudi publicat a la revista Nature Sustainability adverteix que la falta d'aigua no afecta tothom per igual, que les desigualtats socials també generen una clara bretxa de l'aigua. A Barcelona, al barri de Sarrià-Sant Gervasi, el consum és de 128 litres per persona i dia, i en canvi a nou barris, on els ingressos són més baixos, el consum és de 92 litres.
Segons l'estudi, el motiu de aquesta escletxa és la petjada hídrica per activitats com omplir la piscina o regar jardins privats, una dinàmica que es repeteix també en 80 ciutats de tot el món. La investigació parteix concretament del cas de Ciutat del Cap, a Sud-àfrica, on està demostrat que els barris més rics consumeixen més del 51% de l'aigua, mentre que les llars amb ingressos més baixos només en consumeixen el 27%.
I una de les conseqüències més visibles de la sequera és l'augment del risc d'incendis, que no afecta només Catalunya, sinó també part de l'Estat. És el cas d'Astúries, on la policia ha identificat 5 persones i n'investiga 10 més per les desenes de focs que han cremat al Principat durant les últimes setmanes. A hores d'ara, la comunitat encara hi ha una quarantena de focs actius amb 6 focus que tenen especial dificultat. Són 6:45 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
L'operació tornada de Setmana Santa acaba amb menys retencions a les carreteres que l'any passat.
Trànsit treu pit d'haver reduït un 20% les cues a l'AP7. El govern atribueix la millora al seu dispositiu i també a la previsió dels ciutadans.
Els avions dels bombers ja no podran carregar aigua dels pantans de la Baells, el Berguedà i de la Llosa del Cavall al Solsonès.
Segons la Regió 7, es troben inoperatius a causa del baix nivell de l'aigua dels embassaments. Si la situació no canvia en els propers mesos, el pantà de Sau també podria sumar-se a aquesta llista.
El govern espanyol demana respecte a tots els sentiments religiosos arran del gag que va fer l'Està passant de TV3.
Segons Fernando Grande Marlaska, l'esquetx en què s'imitava una verge del Rocío podria ser més respectuós. En canvi, el president d'Andalusia, el popular Juanma Moreno, directament creu que és un insult.
El Dalai Lama demana disculpes per fer un petó a la boca d'un menor davant d'altres adults.
El líder budista de 87 anys diu que només volia fer una broma al nen, tal com fa sovint amb les persones que coneix, però ha demanat perdó tant a l'infant com a la seva família pel mal que pot haver causat.
El Barça i el Girona empaten a 0 i surten del Camp Nou amb un resultat que els afavoreix.
Els blaugranes aprofiten la derrota del Madrid contra el Villarreal i
encarrilen una mica més la Lliga amb 13 punts que els blancs, mentre que el Girona ja en té 8 de marge sobre el descens a 10 jornades pel final.
Vox sosté que potser el CO2 no és un gas contaminant.
El partit d'extrema dreta diu que el CO2 no és el responsable de l'forat d'ozó i el canvi climàtic, o que podria no ser-ho, ha dit el vicepresident de Castella i Lleó, Juan García Gallardo, en una xerrada amb estudiants de secundària a Salamanca.
Avui comença la campanya de la declaració de la renda.
Ja està disponible l'esborrany de l'exercici 2022 al web de l'Agència Tributària. Els que ingressin més de 22.000 euros anuals o 14.000, si hi ha més d'un pagador, estan obligats a fer-la.
En plana internacional, Joe Biden preveu presentar-se a la reelecció com a president dels Estats Units.
Té 80 anys, però ha tallat d'arrel qualsevol especulació sobre un possible relleu. La decisió podria representar una repetició del duel del 2020 que el va enfrontar amb Donald Trump.
I a la resta dels esports, avui comencen els quarts de final de la Champions.
Amb els dos primers partits, a les 9 de la nit i en directe a RAC1, per un cantó el Manchester City rep el Bayern de Munic i per l'altre el Benfica juga a casa contra l'Inter de Milà, amb el Madrid rebre el Chelsea, també a RAC1.
Pel que fa al temps, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui tornarà a ser un dia càlid i de sol, però baixa la temperatura a partir de dijous.
Sí, avui de moment calma i tranquil·litat, sol, núvols prims, algun núvol baix en punts de la costa, alguna nuvolada de tarda en zones de muntanya, però no s'espera pluja i les temperatures continuaran tan altes com ahir. Ara mateix fa fresca, però al migdia moltes màximes es mouran entre els 22 i els 27 graus. Demà bufarà el vent de ponent, això farà enfilar més els termòmetres a la costa i al prelitoral de Barcelona i Tarragona, i a la tarda algun ruixat al Pirineu i entre les comarques interiors de Girona i també de Barcelona. I com deies, a partir de dijous baixen entre 6 i 8 graus les temperatures, amb alguns ruixats que descarregaran sobretot al nord del país.
Temperatures a aquesta hora?
Entre els 12 i els 14 graus ara mateix a Barcelona, 14 també a Tarragona, 8 graus a Lleida, 10 a Girona i a Manresa, 11 a Palamós i 2 a Prades.
6:33, ara tornem.
RAC 1. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Ja és aquí la segona edició de l'Endofest, un festival solidari per donar visibilitat a l'endometriosi i recaptar fons per la seva investigació. Premià de Dalt, dissabte 6 de maig, durant tot el dia, amb Ramon Miravet, el Pot Petit, de la Fe i les Flores Azules, Ernest Codina i altres actuacions musicals. Entra a Instagram, @endofest_oficial i festa amb la teva entrada.
52 graus, 15 dobles titulacions, més de 40 màsters. La Universitat de Girona es consolida com una universitat de proximitat que acompanya els estudiants amb una molt bona oferta de pràctiques, estades de mobilitat, mentoratge, voluntariat, cooperació i suport a la recerca de feina en una ciutat universitària. Vine a descobrir-ho a la jornada de portes obertes del 13 de maig, a la UDG. De tu a tu.
A Catalunya Plans et donem la benvinguda al nostre centre de jardineria.
Vine a descobrir les nostres ofertes en plantes d'exterior i d'interior, complements de jardineria, decoració i mascotes.
Som a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona.
Més info a catalunyaplans.com.
Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
Jaume Plensa, Poesia del silenci. La nova exposició a la Pedrera per descobrir l'obra més íntima i desconeguda d'aquest artista imprescindible. Més d'un centenar de peces en diàleg amb l'arquitectura de Gaudí. A la Pedrera fins al 23 de juliol. Més informació i entrades a plensa.lapedrera.com.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. El món a RAC1.
Passen 6 minuts de 6:45 del matí. L'operació tornada de Setmana Santa acaba amb menys retencions a les carreteres que l'any passat, tot i que en les últimes hores hagin tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona més de 500.000 de vehicles. We'll be right back. El Servei Català de Trànsit treu pit d'haver reduït un 20% les caravanes a l'AP7, la via més complicada. A la resta de la xarxa viària, les cues durant l'operació tornada també han estat inferiors i més heterogènies. S'han repartit per un total de 45 vies, com ara la Nacional 340, la C16 i les del litoral, tant de Girona com de Tarragona. Trànsit atribueix la millora de circulació a la previsió dels ciutadans que han fet desplaçaments més esponjats, però també a l'obertura de més carrils addicionals i durant més hores. També destaca que hi ha hagut menys víctimes mortals que la Setmana Santa de l'any passat. De fet, apunta que els tres primers mesos del 2023 la mortalitat a l'AP7 ha baixat un 75%, a Giró.
Trànsit celebra que la xarxa viària hagi pogut assumir l'alta mobilitat d'aquests dies sense grans retencions. El seu director, Ramon Lamiel, ho atribueix a la distribució de les cues en diverses carreteres i sobretot a la descongestió de l'AP7.
S'ha notat aquest espaiament i s'ha notat també una disminució quan nosaltres posàvem en funcionament aquest carril addicional que, torno a insistir, ha estat funcionant moltes hores que no havia passat potser mai en la història del Servei Català de Trànsit tenir funcionant tantes i tantes hores un carril per donar més capacitat a la via. Però sí, hi ha també un espai destinat a la programació que ha fet la ciutadania del seu retorn.
Tot i la millora, la Miel insisteix que hi ha problemes estructurals importants a l'AP7 que fan inevitables les complicacions, sobretot a la zona de l'Ebre.
I estem donant una capacitat a la via que, repeteixo, la via té enormes fallades estructurals que no estan resoltes. I llavors hi ha algunes connexions de la infraestructura que s'haurien de resoldre el més aviat possible.
Pel que fa a la sinistralitat, la Miel assegura que la reducció de víctimes mortals d'aquesta Setmana Santa, de 5 l'any passat a 2 aquests dies, forma part d'una tendència a la baixa, especialment a l'AP7, on aquest primer trimestre la mortalitat ha caigut un 75%.
Ara bé, aquests dies sí que ha destacat un cas a l'AP7. És el d'un camioner de Tarragona qui han denunciat per multiplicar per 6 la taxa d'alcohol permès, Agustí.
Sí, el conductor circulava diumenge a la tarda fent zigazagues per l'autopista, el seu pas per Tarragona. Un testimoni va alertar la policia que va acabar aturant el vehicle. L'home de 57 anys va donar 0,92 a la prova d'alcoholèmia, quan el màxim establert per professionals és del 0,15.
A banda de les carreteres, el sector turístic està molt satisfet d'aquesta Setmana Santa. A Catalunya s'ha fregat el 90% d'ocupació a pràcticament tot el país. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, destaca que el sector, molt important per l'economia espanyola, torna a despuntar només 3 anys després de la pandèmia que el va deixar molt tocat.
A lo largo de todos estos meses, y mirad que han pasado cosas durante esta legislatura, hemos escuchado a los de siempre, a la derecha y a la ultraderecha, hablar de que llega el apocalipsis, ¿no? Y yo esta Semana Santa lo que he visto han sido hoteles llenos, terrazas a rebosar de gente, playas hasta la bandera. En definitiva, hemos visto que esta Semana Santa ha habido un éxito de país y un fracaso estruendoso de aquellos que siempre piden el apocalipsis e invocan el catastrofismo.
Això el cap de setmana que ha tancat oficialment la temporada d'esquí, que ho ha fet amb xifres discretes. De fet, Ferrocarrils de la Generalitat està treballant per exportar el model de la Vall de Núria a la resta d'estacions. L'objectiu és que a La Molina, a Vallter, a Espot, a Portaina i a Buitaull també hi hagi activitat durant tot l'any. 6:39, Pere Aragonès compareixerà avui en roda de premsa després de la reunió setmanal del govern, entre d'altres per parlar de la sequera, que és una de les grans patates calentes que té sobre la taula. El fet és que els avions dels bombers ja no podran carregar aigua dels pantans de la Baells, al Berguedà, ni de la Llosa del Cavall, al Solsonès. Segons publica el Regió 7, es troben inoperatius, evidentment a causa del baix nivell de l'aigua dels embassaments.
Si la situació no canvia, en els propers mesos el Pantà de Sau també podria sumar-se a aquesta llista, i és que de les 1.600 basses públiques que hi ha repartides per tot el territori i que el cos utilitza per omplir tant els camions com també els helicòpters, n'hi ha 200 que es troben fora de servei per avaries i d'altres factors que no estan estrictament relacionats amb la sequera. De les altres 1.400, les que s'abasteixen d'aigua procedent d'aqüífers o fonts naturals, es troben per sota de la seva capacitat.
I més enllà dels embassaments, un estudi publicat a la revista Nature Sustainability adverteix que la falta d'aigua no afecta tothom de la mateixa manera. Per exemple, les desigualtats socials també generen una clara bretxa de l'aigua. A Barcelona, al barri de Sarrià-Sant Gervasi, el consum és de 128 litres per persona i dia, i en canvi, a nou barris, on els ingressos són més baixos, el consum és de 92 litres. Més coses. El govern espanyol demana respecte a tots els sentiments religiosos arran del gag que va fer l'Està passant de TV3 en què s'imitava una verge del Rocío i que ha aixecat tanta polseguera aquests dies. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, no vol dir si és denunciable, però creu que podria ser més respectuós.
No he visto el sketch, pero yo en todas estas cuestiones que hacen referencia a sentimientos religiosos, sentimientos ideológicos, me gustaría siempre llamar al respeto y a la consideración. Se compartan o no se compartan. Una sociedad es mucho más rica y mucho más sana cuando todos nos respetamos dentro de las diferencias.
El president d'Andalusia, el popular Juanma Moreno, va més enllà i troba un insult al GAC. Moreno exigeix als responsables del canal públic que reconeguin que el programa no va estar fi i que es va ficar de peus a la galleda.
I les últimes hores també s'ha sumat a les crítiques al president aragonès, Javier Lambán. En una piulada de Twitter diu que la paròdia és miserable i de mal gust. També considera que és una mostra de la supèrbia i l'actitud estúpida, diu, amb què alguns catalans miren a la resta d'espanyols.
I davant de tota aquesta polèmica, el director i presentador del programa, Toni Soler, feia ahir una piulada on acabava dient no era l'objectiu, però si la tonteria aquesta ha de servir per demostrar un cop més la xaladura dels polítics espanyols, doncs endavant. 6 i 42 minuts, el Dalai Lama demana disculpes per la seva actitud envers un nen. La polèmica ve per unes imatges en un acte públic on es veu el líder budista abraçant i fent un petó a la boca al menor en presència d'altres adults i enmig de riures i d'aplaudiments. És aleshores quan el Dalai Lama li treu la llengua i li assenyala la boca demanant-li que li llepi.
Ensa, mai tant.
El líder espiritual de 87 anys diu que només volia fer una broma al nen, tal com fa sovint amb les persones que coneix, però ha demanat perdó tant a l'infant com a la seva família pel mal que pot haver causat.
Paral·lelament, diverses organitzacions l'han acusat de fomentar l'abús infantil amb aquest gest. De fet, aquesta no és la primera vegada que el religiós s'ha de disculpar per les seves paraules. Fa 4 anys ho va haver de fer per les seves declaracions a la BBC, on deia que si es reencarnés en una dona hauria de ser atractiva. El Dalai Lama va sortir al pas d'aquestes declaracions dient que en un altre context cultural haurien tingut gràcia, però que es va perdre el sentit de la frase per culpa de la traducció.
Anem als esports.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Perquè el Barça i el Girona han empatat a 0 aquesta nit passada i surten del Camp Nou amb un resultat que els va bé als dos. Per una banda, el Barça aprofita la derrota del Madrid contra el Villarreal i encarrila encara més la Lliga amb 13 punts de marge, 10 jornades pel final, mentre que el Girona ja en té 8 sobre el descens, Pedrol.
Sí, tot plegat en un partit molt entretingut al principi, que després va baixar el ritme. Els dos van tenir opcions per marcar la primera meitat i Ronald Araujo va protagonitzar la més clara en una rematada que el Bar va considerar que no havia entrat del tot. Tot i això, els de Xavi Hernández van tornar a estar molt espessos i sense desequilibri al davant, i en canvi el Girona va tornar a jugar molt bé i el Tati Castellanos va tenir el gol a tocar en un cara a cara amb Ter Stegen, que finalment va desaprofitar.
En té més detalls de tot plegat la Marta Ramon. Bon dia.
Bon dia. El Barça va tornar a exhibir un joc en pilota defectuós, sobretot a l'hora d'atacar amb concreció. Araujo, clau en defensa per sumar 21 partits a la Lliga sense encaixar, també va ser protagonista d'un gol fantasma que va ser un miratge i va resumir l'actuació de l'equip, amb els davanters negats. Lewandowski suma només 4 gols després del Mundial, al campionat domèstic. Xavi va haver de fer entrar Jordi Alba d'extrem per millorar en l'última passada, sense sort. La classificació, però, fa goig, amb 13 punts d'avantatge respecte al Madrid, que en podrien ser ja 15, per escurçar el camí cap a un títol que Xavi reivindica amb vehemència.
Hem fallat, hem de ser autocrítics i millorar en el joc, en generar més coses, en més efectivitat. L'altra lectura és com estem a 13 punts. Crec que ho hagin signat tots després de l'eliminació de Champions al mes d'octubre. Inclús a principi de temporada està a 13 punts en una lliga que jo crec que li hem de donar més valor en general, no?
El Barça té per davant 10 jornades i encara té a l'abast de la mà superar el rècord dels 100 punts.
I qui també va ser al Camp Nou és el Miquel Agut. Bon dia.
Bon dia. El Girona va tenir la personalitat que Mitchell va demanar a l'equip a la prèvia. Va patir, sí, com gairebé tothom al Camp Nou, va saber patir i va deixar la porteria zero fora de casa per primera vegada aquesta temporada i va fer patir el Barça, sobretot amb una contra, un contra un, que Tati va desaprofitar els primers minuts de la represa. L'ocasió va ser tan clara que el davanter argentí va acabar plorant al vestidor. Després de 97 minuts de batalla, un punt al Sarró, molt treballat i que va fer content Mitchell.
Creo que lo hemos hecho muy bien y estoy muy contento del punto, de la portería cero, sobre todo las sensaciones de equipo y feliz por los jugadores que yo creo que han hecho un gran partido y es positivo para nosotros.
És el segon empat del Girona en 3 visites al Camp Nou. Diumenge vinent, nova oportunitat d'ampliar distàncies contra l'Elche Montilivi.
Qui surt més perjudicat d'aquesta jornada és l'Espanyol, que és penúltim a 2 punts de la salvació després de perdre contra l'Atlètic de Bilbao dissabte. Què més tenim?
Doncs que la Lliga ha fet públics els horaris de les jornades 31, 32 i 33 amb menció especial pels de la jornada 31, que començarà el dimarts 25 d'abril amb un Girona-Real Madrid el dimarts 25 a 2:15 del vespre. L'endemà, el dimecres 26, el Barça jugarà al camp del Rayo Vallecano a les 10 de la nit i dijous l'Espanyol visitarà el Villarreal a 7:45. I tot això el dia en què comencen els quarts de final de la Champions amb els 2 primers partits d'anada, els 2 a les 9 de la nit i en directe a RAC1, Manchester City, Bayern de Munic i Benfica, Inter de Milà.
Hi ha alguna cosa més?
Sí, que avui torna a ser notícia el cas Negreira, perquè el govern espanyol ja s'ha personat com a acusació particular a través del Consell Superior d'Esports. El secretari d'Estat per l'Esport ho va avançar fa dies i ara ja ha mogut pes, afegint-se al Real Madrid, la Federació Espanyola, a la Lliga i la resta d'equips de la competició, tot plegat després que fa uns dies Joan Laporta demanés, tant a la UEFA com a la FIFA, que no prejutgi el club ni digui res públicament fins que no senti la seva versió. En tot cas, encara no hi ha data per aquella roda de premsa que el president blaugrana va prometre fa unes setmanes.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Passen 2:45 del matí. Vox sosté que potser el CO2 no és un gas contaminant i que, per tant, no és el responsable del forat d'ozó i el canvi climàtic. Això ho va dir ahir el vicepresident de Castella i Lleó, Juan García Gallardo, en una xerrada amb estudiants de secundària de Salamanca. Unes declaracions que, com sentireu, tenen música de fons perquè l'única gravació disponible del tall és la que mateix Vox ha penjat a les xarxes.
No nos preguntamos en su momento cuál era la religión más perseguida en el mundo. No nos preguntamos, y yo os invito a hacerlo, si la leyenda negra que hay sobre la conquista española de América es cierta o no. No nos preguntamos, y es un tema ahora muy de moda, si el CO2 es o no un gas contaminante.
García Gallardo és el mateix que pretenia obligar les dones que volen avortar a escoltar per llei, recordeu, el batec del fetus. Pedro Sánchez el va respondre ahir a la tarda en un míting que, per cert, va patir el boicot d'un grup reduït de joves. Madrid, Jordi Armenteres.
Si Sánchez s'empoderava criticant PP i Vox en ple míting a Segovia i la nit, i va per respondre a Gallardo, però 3 joves li escridassen que es replantegi ell altres coses.
Decirle a los jóvenes, que se replanteen si el CO2 es contaminante o no. No, 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 escuchadme una cosa. No hay que... No hay que...
Es replantegi la política del Sàhara. Ell diu que la noia que crida més s'equivoca.
No hay que... Sí, sí. Bien, luego... Bueno, eso no es así. No es así. No es así.
I els crits cap als boicotejadors van a més.
Podemos continuar nosotros. Ya habéis hablado. Podemos hablar. El resto...
Els joves van acabar marxant. Sánchez va presumir després de no haver d'insultar ningú per fer política.
L'enterrament de l'escriptor i periodista Fernando Sánchez Dragó serà aquesta tarda a prop de casa seva, al municipi de Castelfrío de la Sierra, a Sòria. Sánchez Dragó va morir ahir als 86 anys a causa d'un infart. A part dels seus llibres, molts el recordaran pel seu pas per la televisió en programes com Negro sobre Blanco, que Dragó va presentar a Televisió Espanyola des del 97 fins al 2004, un programa de divulgació literària pel qual va guanyar un premi al foment de la lectura que dona al Ministeri de Cultura.
Al camp de la política, tot i començar a l'òrbita del comunisme, cada vegada es van acostant més a les posicions conservadores fins al punt d'acabar simpatitzant amb Vox i l'extrema dreta. De fet, el propi Dragó va suggerir a Santiago Abascal que Ramon Tamames fos el candidat per la moció de censura. En una entrevista a la COPE va explicar per què.
No se trata de que esto sea una moción de censura de Vox partidista, sino una moción de censura general, dirigida a la gente. Y entonces no es fácil encontrar a esa persona, que tiene que ser una persona que tenga una trayectoria personal impecable y que al mismo tiempo, bueno, pues que tenga un perfil que no coincida exactamente con el perfil de la derecha, que tenga incluso pues un pasado más o menos izquierdista. De repente se me ocurrió el nombre de Ramón Tamames.
La vida de Dragó no va estar exempta de polèmiques. Per exemple, l'any 2010 el van acusar de pederàstia arran d'un llibre en què deia que havia tingut sexe amb nenes de 13 anys durant un viatge al Japó.
10 minuts i arribarem a les 7 del matí. Avui comença la campanya de la declaració de la renda i ja està disponible l'esborrany de l'exercici 2022 al web de l'Agència Tributària. Des d'avui i fins al 30 de juny, aquells que ingressin més de 22.000 euros anuals o 14.000 si tenen més d'un pagador, estan obligats a fer la declaració. Repassem les novetats aquest any amb la Montse Martí.
Una de les modificacions afecta els plans de pensions privats. Les aportacions individuals amb dret a deducció es redueixen de 2.000 a 1.500 euros i les d'empreses pugen de 8.000 a 8.500, amb límit del 30%. El professor de Dret Financer i Tributari de la UOC, Benjamí Anglès, avisa també que hi ha canvis pels autònoms.
Els autònoms que tributen per estimació objectiva, doncs la reducció del rendiment net passa del 5 al 15%.
La professora i experta en dret tributari del Col·legi d'Economistes Carme Jové explica que també s'estén la deducció per maternitat.
Com la deducció de maternitat per l'any 2023 no només és per mares treballadores, sinó també per mares que estan a l'atur, doncs s'ha aprovat amb efectes retroactius, és a dir, pels anys 20, 21 i 22, que aquelles mares que estiguin a l'atur per culpa de que s'ha suspès el seu contracte de treball o pels autònoms amb cessament d'activitat per suspensió, es podran aplicar la deducció per maternitat de l'any 20 i 21.
Les ajudes de 200 euros per persones amb baix nivell d'ingressos o els 400 euros del Bo Cultural Jove tributen i tenen consideració de guany patrimonial. Altres dubtes, els pagaments o ingressos amb visum han d'aparèixer a la declaració?
És un altre mitjà de pagament i, per tant, el sol fet d'utilitzar-lo no implica que el que fem s'hagi de declarar hisenda. Hem de declarar si aquestes activitats o aquestes accions tenen alguna transcendència tributària.
En aquesta declaració de la renda s'ha incorporat una nova casella, la 1626, per declarar la compravenda de criptomonedes. Els experts tributaris recorden que cal repassar bé l'esborrany per si hi ha errors i també que de moment Hisenda no ha inclòs dins la normativa el dret a equivocar-se. Per tant, qualsevol error pot acabar amb multa, sobretot si és Hisenda qui el detecta primer.
6 i 52 minuts, Joe Biden preveu presentar-se a la reelecció per continuar 4 anys més com a president dels Estats Units. El mandatari de 80 anys ha tallat d'arrel qualsevol especulació sobre un possible relleu a la candidatura dels demòcrates a les eleccions de l'any que ve. La decisió podria representar una repetició del duel del 2020 que el va enfrontar amb Donald Trump, corresponsal de RAC1 als Estats Units. Martí, bon dia.
Bon dia. Joe Biden ha parlat de la seva reelecció durant la tradicional celebració de la Pasqua, que té lloc cada any a la Casa Blanca. No és la primera vegada que el president en fa referència, però l'anunci formal, previst inicialment pel febrer, s'ha anat endarrerint i això ha donat peu a tota mena d'especulacions. Tot i la seva baixa popularitat, actualment al 42%, Biden assegura tenir clar que es presentarà a les eleccions de l'any vinent i que només li falta trobar el moment per fer-ho oficial. Ho ha dit durant una entrevista a la NBC.
Faig plans de fer almenys 3 o 4 festes de Pasqua més a la Casa Blanca.
Almenys 3 o 4 més.
Potser 5.
Potser 5.
Potser 6, que coi.
M'esteu dient que us presentareu a les properes eleccions al 2024? Doneu-me la notícia.
No. Prevec presentar-m'hi, però no estem preparats per anunciar-ho encara.
De presentar-se, Biden podria tenir novament com a contrincant a Donald Trump, que ara mateix és el candidat favorit pels republicans, tot i que les diverses investigacions criminals que té obertes podrien fer descarrilar la seva ambició.
I mentrestant, encara als Estats Units, un nou informe que avalua la filtració dels documents secrets altament classificats del Pentàgon diu que podrien ser la punta de l'iceberg d'una possible filtració massiva.
Els arxius publicats de les xarxes durant la setmana passada revelen com Washington ha aconseguit infiltrar-se en els serveis de seguretat i intel·ligència russos. El govern de Joe Biden continua esforçant-se per contenir les conseqüències de la filtració i manté la investigació per esbrinar com van arribar els documents a les xarxes.
I també als Estats Units, 5 persones han mort i 6 han quedat ferides arran d'un tiroteig en un banc de Louisville, a l'estat de Kentucky. Les autoritats locals han informat que una de les víctimes és un policia i els agents han abatut l'atacant, un home de 26 anys que era treballador del banc i que no tenia antecedents. Sí, 6:55, ara tornem.
Renfe t'ho posa fàcil per gaudir de l'estiu. Visita el web de rodaliesdecatalunya.cat i escull la teva destinació als diferents punts d'interès turístic i d'oci a Catalunya. Aquests inclouen el desplaçament en tren, més l'entrada d'un dia a museus, parcs temàtics i altres activitats amb descompte. Més informació a renfe.com.
Renfe, el teu tren.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
som així. A Bon Preu Esclat Energia tenim l'electricitat verda més barata del mercat. Ho has sentit bé, el millor preu. Amb data 3 d'abril, segons la CNMC, som els més econòmics del mercat en energia verda amb el pla Fem-ho Fàcil. Consulta les condicions a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum, en un pim-pam, ja, un flash. Crystal Crack?
CrystalBox!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis. I si vens abans del 21 d'abril, et regalem un llum d'emergència.
Preparat per guanyar la carrera a la renda?
Com cada any em toca presentar la renda i no sé ni per on començar.
Em sento perdut.
Frena, deixa'ns a nosaltres. Els gestors administratius ens hem entrenat per agafar-te el relleu i córrer aquesta carrera per tu. Troba el teu gestor administratiu a gestors.cat.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
58.631. 5, 8, 6, 3, 1.
Sèrie
41, 0, 4, 1.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Món a RAC 1.
3 minuts i arribarem a les 7 del matí. Escoltem ara la recomanació que ens fa la Gemma Herrero per aquest dimarts.
El primer episodio, tiene 8, de la serie Fleischmann está en apuros, comienza como una comedia sobre lo complicada que es la vida adulta, centrándose en tres amigos, ya en los 40, que viven en Nueva York y en el divorcio de uno de ellos. Mec, error. Eso es solo el principio, porque habla de mucho, de muchísimo más. De soledad, de salud mental, de maternidad, de violencia obstétrica, del miedo al abandono, de barreras emocionales, de quienes queríamos ser y lo que somos, de nuestras miserias, vaya. Está basado en un libro de Taffy Broder-Serachner, que es también la creadora de la serie y que se encargó además de adaptarla. Y se nota que hay una mujer en todo el proceso, vaya si se nota. Sobre todo en el séptimo episodio, que te deja con la boca abierta. Claire Danes y Lizzie Kaplan bordan sus papeles. Fleischmann está en apuros, es impresionante y la puedes encontrar en Disney Plus.
Y ahora anem al diàling.
Xarxa Ford de Catalunya patrocina aquest espai.
Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Albert, bon dia. L'Ernest Codina busca un punt de complicitat amb els oients a qui truca per felicitar-los l'aniversari, el Matina Codina de RAC 105.
Moltíssimes gràcies, felicitacions a vosaltres pel programa.
Vale. No t'hem demanat l'edat que fas.
55.
Ja t'han fet la broma de 55 per el culotrenco?
Excuse-me?
No, Ernest!
No. A vegades... Bueno, va, deixa-ho. Bueno.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC 1. Tots som 1.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre rènting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.